Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El canvi climàtic i els seus efectes continua deixant un rastre fàcilment detectable en qualsevol zona del planeta. A Espanya, ahir, que era 30 de març, algunes zones ja tenien el termòmetre per sobre dels 35 graus i amenaçant en pujar aquest cap de setmana. I el que és pitjor, comença a fer olor de cremat en diversos punts de la nostra geografia, augurant un altre estiu encara més negre que el passat. Esperem, confiem almenys, en que totes aquestes ajudes anunciades pels polítics a les seves visites a les zones xamuscades ajudin a evitar un altre desastre. No podem oblidar tampoc que el 96% dels incendis a Espanya es deuen a l'acció de l'ésser humà. Recorda que quan un bosc es crema, alguna cosa teva també s'està cremant. Evitar un incendi també està a les nostres mans. Benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 7 de la tarda i quasi bé 2 minuts i anem a saber quin temps ens esperen les properes hores i els propers dies, tot coincidint amb l'arribada de la Setmana Santa. Per als que tenen tota la setmana de festa, com els escolars, el temps ha canviat una mica amb l'arribada dels ruixats de tarda. Seran uns ruixats molt benvinguts, però caldria que duressin més dies o que aquesta dinàmica obrís les portes a pluges més abundants i més generals arreu de Catalunya, però tot indica que no serà així, que només arribaran el diumenge, perquè després tornarà l'estabilitat i els dies plenament de sol. Així doncs, el primer dia d'abril començarà amb un temps ben diferent respecte al que hem tingut aquests dies. El pas d'un sistema frontal doncs permetrà l'entrada del vent de mestral. Serà un dia assolellat a la meitat sud de Catalunya i durant la tarda de dissabte esperarem ruixats a les comarques de Girona i també de Barcelona, localment intensos amb tempestes acompanyats de calamarsa a la Garrotxa, al Pla de l'Estany, al Gironès i la Selva. I en quant a les temperatures, cauran fins a recuperar els valors habituals dels primers dies del mes d'abril.
Avui... Inco.net, especialistes en recursos de multes, patrocina la informació del trànsit.
Avui és divendres i imagino que a aquestes hores el trànsit doncs hi haurà una mica bastant de moviment. No sé si hi ha algun tipus d'incidència. Josep Cabedo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, així és. Tenim cua compacta a l'autopista de la Maresma des de Badalona fins a Montgat i des d'aquest punt i fins a Premià de Mar hi ha retencions. Ja hi ha els dos carrils oberts després de solucionar-se la coalició que hem explicat anteriorment, però hi ha hagut topades a la cua que generen aquestes retencions. Aquest fet genera congestions a la Pota Nord des de Tiana fins a Montgat i a la Nacional 2 des de Montgat fins al Masnou. Encara queden cues a la P7 entre Vilafranca i Castellet i la Gornal per un camió variat que deixa dos carrils tallats. El camió cremat aquest migdia ja es troba al voral i el retiraran aquesta nit. Un accident a la Pota Sud a Sabadell a l'alçada del Prat deixa afectacions a altres carreteres, com congestions a la Ronda de les Plugues i a la C32 de Sant Boi al Prat. I per acabar, destaquem les cues a la C63 en Tona, direcció Mataró, i a la C65 a Castellgalí.
Gràcies, Josep, per la informació.
Lo que nos faltaba, otra multa.
Pues se acabó, papá. Esta la recurrimos con vinco.net. Rápido y sencillo. Podemos recurrirla desde el móvil o el ordenador sin problema. Mira, vinco.net. Enviamos la multa y ellos se encargan de recurrirla. Fácil.
¡Magnífico!
No pagues más y recurre todas tus multas en vinco.net. Vinco.net. Y libérate de las multas.
Al llarg d'aquest divendres a la programació de COPE Catalunya i Andorra us estem parlant sobre la nova FP que ha preparat el govern i també hem escoltat què en pensen els afectats. Avui nosaltres, amb en Sergi Tor, posarem una mica d'ordre a tot el que hem parlat durant el dia i també parlarem amb Manuel Rosillo, que és el president de la Comissió de Formació de Foment del Treball.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Participa en el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2023 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la segunda prueba, que se disputa el Golf Pelada el 24, 25, 26 y 27 de abril. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Institutos Odontológicos, Clínica Servidiges, Instituto Oftalmológico Tres Torres y Top Sailing Charter. Alquiler de barcos, colabora Axio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
Las dos obras inmortales de Mozart, Requiem y la Sinfonía número 40, con la Orquesta Sinfónica y coros estatales ucranianos. 4 de abril, Palau de la Música. Entradas, ncaprodarte.com y Palau.
Bumaturología, tratamiento integral de los cálculos urinarios, cirugía endoscópica, cirugía láser o cirugía percutánea para los casos más complejos. Bumaturología, a su servicio 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos en Balmes 268, segundo segunda, frente a Hospital El Pilar. Teléfono 93-236-0500, extensión 1768. 93-236-0500, extensión 1768.
COPE Cataluña y Andorra.
Setmana s'ha presentat l'oferta de formació professional pel curs 23-24, una oferta que presenta grans novetats i que incrementa, entre d'altres coses, el pressupost de l'any passat en 175 milions d'euros. De tot això i més s'han parlat avui al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra i ens ho explica el company Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Montse.
Deia jo que s'augmenta i incrementa el pressupost i també, a més, una bona notícia és que hi hauran més places en els graus amb més demanda.
Sí, concretament s'augmenta un 5% el número de places de la formació professional pel pròxim curs. Hi haurà gairebé 8.200 noves places en la prescripció que comença el 12 d'abril, és a dir, el dimarts, amb el qual tornen a obrir les classes, després de les jornades de Setmana Santa, el 12 d'abril s'inicia la prescripció per la formació professional curs 2023-2024. S'ofereixen un total de 170.000 places per tota la FP, com dèiem, amb més de 8.000 de novetats. Un dels problemes de la formació professional del curs passat és que 1.200 alumnes es van quedar sense plaça, tot i que hi havia 16.000 vacants. És una demostració més de la falta d'equilibri entre l'oferta i la demanda. Els sindicats ja alerten que els estudiants que no poden matricular-se en la seva opció preferida tenen un elevat risc d'abandonament escolar, que per cert, a Catalunya és del 17%, una xifra molt elevada, ha augmentat a 2 punts en els últims anys i supera la mitjana espanyola, que és del 14%. Per tant, avui hem parlat de la formació professional, que no és evidentment uns estudis de tercera, sinó que estan al mateix nivell que qualsevol estudis, perquè a vegades hi ha aquest fals prejudici.
Sí, sí.
Hem parlat darrere en COPE Catalunya i Andorra amb l'alumna Xene Alonso, que és estudiant de segon curs d'educació, de curs d'educació infantil. I ens ha parlat de que ella ja es va matricular ràpidament en un curs d'educació concertada. No va voler esperar en una plaça pública perquè la falta de places públiques podia significar que perdés un curs i que ràpidament se va anar ja amb una educació concertada.
Com una bufada d'aire fresc, jo ho veig com una oportunitat cap a la gent que volem estudiar en plan ser tècnics, perquè sempre t'enfoquen molt en la universitat i quan potser no hi vols anar o no és la teva opció principal, si puc fer això i no em quedo fora.
Xenia Alonso explicava, doncs, el seu optimisme perquè hi ha aquest augment de places i sobretot que hi hagi també aquest augment i novetats de cursos, no? Perquè la formació professional, la seva existència és la seva maniobrabilitat a l'hora d'oferir el que busca el mercat laboral. Uh-huh. I aquest any hi haurà cursos novetats de drons, de manteniment de cotxes híbrids o fins i tot de robòtica col·laborativa. A l'informatiu migdia, Montse, hi ha estat la directora acadèmica i professora de l'Escola Tècnico-Professional Xavier, ubicada al districte de Ciutat Vella de Barcelona, Yolanda Notario, la qual ens ha explicat aquest estigma de la formació professional que cada cop, afortunadament, ja està disminuint.
Realment, sempre s'ha tingut com la universitat com el futur, com l'èxit, no? I la formació professional una mica més menystinguda. Sí que és cert que nosaltres, en el nostre cas, és veritat que tenim alumnes que venen de la universitat i no han rebut resposta, ja que és una formació molt més teòrica o fins i tot han acabat la carrera i han decidit fer una cosa més concreta, més especialitzada i molt més professionalitzada, com és la formació professional, ja que dona molt més resposta al sector empresarial, finalment.
Aquí hi ha la clau de tot, donar una major especialització per donar resposta amb el sector empresarial. Yolanda Notario ha valorat positivament els acords que hi ha hores d'ara per fer pràctiques amb els estudiants de formació professional a diverses empreses, perquè en moltes oportunitats és una via d'entrada al mercat laboral.
Manuel Rosillo és el president de la Comissió de Formació de Foment del Treball. Bona tarda, senyor Rosillo.
Què tal? Bona tarda.
De tot el que ha escoltat, què en pensa?
Bueno, bé, des del punt de vista empresarial, lògicament tot el que sigui potenciar i que la gent doncs faci formació professional, jo crec que és una bona notícia, tot i donat que la manca de professional és important en aquest moment, no? Però bueno, jo crec que aquest acord el que fa és posar blanc sobre negre i en base a la concertació de les agents socials i del govern, doncs establir uns criteris doncs per millorar bàsicament la planificació d'oferta de formació professional. Aquest és una mica el nucli de l'acord, no?
La formació professional, senyor Rosillo, és clau per entrar en el mercat laboral, no?
Bueno, lògicament la formació professional és clau per entrar al mercat laboral, perquè en definitiva, i tot el que sigui vincular aquesta formació amb estades en l'empresa, encara ho fa més fàcil, doncs, perquè resulta que aquest jovent doncs agafen tota una mena de pràctica i una experiència professional, doncs que és més fàcil després per la inserció laboral, no?
Abans, per sort, ha quedat enrere aquella frase de no, el que no val per estudiar, que em vagi a l'FP, no? Sort que aquest rol ha canviat, no?
Bueno, jo crec que canviar ja que hem de per bé, perquè, home, és veritat que, a veure, aquí no sin ganes de ser excloent, no? És a dir, tota la mena de formació després d'erra dintre del que és el món laboral, no? Però, lògicament, la formació professional té una raó de ser molt important i jo crec que tota aquesta mala imatge de la formació professional, jo crec que això ja és cosa del passat i les xifres any doncs ho han demostrat, no? I, per tant, clar, també és veritat que en això de les xifres hem d'anar al tanto, perquè no és només doncs que la gent entri al sistema de formació professional, sinó que es mantingui en el sistema professional, no? I per tant, jo crec que fa falta. Hi ha dos temes que són, hi ha tres temes que són bàsics, no? Un és la diguem la situació del mercat laboral, la perspectiva que diem, no? Un altre molt important és l'orientació, és a dir, acompanyar aquest alumne a prendre la decisió, per això per nosaltres és bàsic. I després també l'acompanyament dintre del que és el seu itinerari dintre de l'escola. Per què? Doncs per evitar precisament aquest abandonament. Perquè si entren molts, però resulta que hi ha una quantitat significativa doncs que no continuen, doncs això també és un problema. Per això l'orientació i l'acompanyament jo crec que és bàsic en aquesta etapa.
Les famílies professionals que més creixen són sanitat, electricitat, electrònica i comerç i màrqueting, que coincideixen també amb els cicles més sol·licitats en la prescripció del curs passat. Està clar que hi ha professions que han quedat com en lluny en el nostre temps i que ara tornen un altre cop perquè manca gent que es dediqui a això.
Bueno, és que sempre aquí hi ha un discurs que és una mica estrany, però és una altra cosa. I és que resulta que s'omple la boca de parlar de noves tecnologies, noves professions, noves... No, però és que precisament el 80% del personal que necessita l'empresa té reposició. És a dir, estem parlant d'oficis clàssics. És veritat que, lògicament, aquesta gent doncs, ha de tindre un plus de formació doncs, per adaptar, diguem-ne, les necessitats de les empreses, no? I a tota la dinàmica del sistema productiu. Però, lògicament, els oficis clàssics, avui per avui, encara són una necessitat real dintre de les empreses. I això, i aquests oficis que vostè ha esmentat, doncs precisament tenen una gran necessitat a l'actualitat.
Doncs ens alegrem que hi hagi aquest impuls a la formació professional. Com deia el company Sergi Tor, s'avança la prescripció, s'amplia l'oferta i, sobretot, on hi ha més demanda. Li agraeixo moltíssim, senyor Rosillo, president de la Comissió de Formació de Foment del Treball, que hagi estat amb nosaltres i parlant sobre això, la importància de formar-se i de poder entrar, o clau per poder entrar en el mercat laboral. Gràcies, bona tarda.
Però la formació al llarg de tota la vida. És a dir, no és qüestió de començar si anar formant-se tota la vida.
Efectivament. Gràcies, senyor Rosillo. Bona tarda.
Vinga, a vostè.
Un quart de vuit, això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I de parlar de la formació professional, ara en parlarem d'un tema força important. Un terç de les persones amb esclerosi múltiple en base avançada necessiten ajuda diària i el 80% de les cures d'aquí som, o per part d'aquí, estan proporcionades per la família.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Gairebé 9.000 persones conviuen amb l'esclerosi múltiple a Catalunya, una malaltia que s'acostuma a diagnosticar en una edat molt jove, entre els 20 i els 30 anys. Comença amb símptomes lleus, però en alguns casos evoluciona de forma greu, fins al punt que un terç dels malalts necessita ajuda en el seu dia a dia. La rehabilitació és molt important, sobretot en una fase avançada de la malaltia, per mantenir les capacitats tant físiques com cognitives. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, precisament perquè la rehabilitació és molt important. A Catalunya, per atendre aquests pacients, hi ha les unitats de neurorehabilitació, amb dos objectius. Per una banda, aconseguir que els malalts tinguin la màxima autonomia i, segon objectiu, prevenir la pèrdua de funcions i possibles complicacions. Hem parlat amb el Roger Meza, que és neuròleg i treballa en una d'aquestes unitats, a l'Hospital Vall d'Hebron. Ens ha explicat que l'atenció que es dona és integral, es fa un acompanyament del pacient des del primer moment, des del diagnòstic. Els primers símptomes de la malaltia poden ser molt variats i, de vegades, diu, poden passar desapercebuts.
S'evidencia en persones jóvenes a partir de los veintitantos años, 30 años, personas que están en actividad laboral. Y los síntomas son diversos. Bien se llama la enfermedad de las mil caras, ¿no? Hay problemas sensitivos, problemas esfinterianos de la orina, o problemas visuales también, que son muy habituales en el al principio del desarrollo de la enfermedad.
Els símptomes poden ser molt variats i tampoc no hi ha una causa clara que pugui provocar l'esclerosi múltiple. El Roger Meza parla de múltiples factors de risc.
Causes como tal, no hay una causa que hayamos descubierto de decir esto es lo que es la causa. ¿Qué cosas sí que hemos visto que están asociadas? El cigarrillo, una de las principales causas de alteración del estado inflamatorio del cuerpo. la obesidad, los malos hábitos dietarios. No se puede decir que es una enfermedad hereditaria, porque no lo es, pero sí está asociada a déficit de vitamina D. Se ha visto que hay una mayor incidencia en algunas zonas del mundo que en otras.
Evidentment, el diagnòstic suposa un cop molt dur pels malalts, sobretot perquè arriben un moment en què potser estan començant a treballar, iniciant la seva vida, i han de canviar-la d'un dia per l'altre, oi?
Sí, el testimoni de la Irene Bolea és un exemple clar. Li van diagnosticar esclerosi múltiple fa 19 anys. Durant els primers anys, la malaltia doncs, pràcticament no va avançar, però temps després va començar a caminar amb bastó i va acabar després en cadira de rodes. Necessita ajuda perquè té un nen petit, però diu que de moment no té molta dependència. Se'n va sortint, però al seu ritme, i la lluita, diu, és diària perquè no saps mai com et pots aixecar al matí.
Una de les coses pitjors de la malaltia, crec jo, a part de la fatiga, que va augmentant sempre, és aquesta adaptació, aquesta incertesa, que mai saps com t'aixecaràs el dia l'endemà, ni com acabaràs el dia, i és una adaptació diària. Has d'anul·lar plans doncs, 2 hores abans de sortir, de sobte et ve aquesta fatiga, i sí, és diàriament has d'anar doncs, reposant-te.
L'estat d'ànim també és molt important perquè aquests pacients són malalts crònics i la Irene diu que han d'estar preparats perquè a mesura que passa el temps van perdent capacitats.
Jo sempre comento que els malalts crònics estem de dol constant perquè sempre hi ha una pèrdua més endavant, no? De sobte tens una pèrdua funcional que no hi comptaves i encara t'estàs fent aquest dol i hi ha també un altre al cap de poc temps, no? Llavors realment sí que has de ser fort i relativitzar i pensar més en el que pots fer que en el que no pots fer.
Dèiem que quan la malaltia avança, aquestes persones necessiten ajuda diària. Molts no es poden permetre un cuidador professional i per això el 80% de les cures les acaba proporcionant la família.
Jo havia sentit parlar d'en Quim Serra de Palafolls, no? Era molt guapo, totes les noies li anaven al darrere. Jo, precisament per això, doncs ja ni cas, no? I va sortir del gimnàs i em va veure i va obrir uns ulls. Va ser bestial. A mesura que el vaig anar coneguent, el que em va agradar era que era una persona que tenia molts valors, no? I que era una persona profunda. Pensar, ostres, aquí a fons, eh? No és pas el que m'imaginava. Tot i que hem passat moltes crisis i molt potents, eh? En 40 anys. Fa 33 anys que té la malaltia. 33. Jo sempre dic que el vaig sostenir jo, perquè ell estava fatal d'ànims i tot, i jo, bueno, amb els nens, intentant no fer com si no passés res.
Amunt.
I durant 20 anys va anar perdent cada any, com si baixés un escaló, no?
Marta.
Va ser molt dur.
Bona tarda.
Va ser
molt dur. Bona tarda.
Coneixes la persona que estem escoltant, no?
Sí, sí, sí.
Ets tu mateixa?
Soc jo, sí.
Marta, un plaer conèixer-te.
Igualment.
Avui, a la linterna de COPE Catalunya i Andorra i al llarg de la programació d'avui, estem parlant de que a prop de 9.000 persones conviuen amb esclerosi múltiple a Catalunya, que la majoria són diagnosticades entre els 20 i els 40 anys i que el 85% presenta una malaltia en períodes d'exacerbació dels símptomes, els anomenats brots, alternats amb d'altres més lleus. I en molts casos la malaltia continua progressant. Avui volíem conèixer la teva història i la d'en Quim. En primer lloc, preguntar-te com està el Quim.
Ah, molt bé, gràcies. Bueno, ell sempre diu que està molt bé.
I això sí. T'anima, no?
Sí, i tant. Ell interiorment està molt bé.
Te'n recordes el dia que li van donar el diagnòstic? Què va passar? Sí. Com va ser?
Allò va ser horrorós. Va ser horrorós. Vivíem a Cantàbria i vam anar a Astúries, a un hospital, li van fer les proves, no? Mm-hmm. I el dia que vam anar de visita amb la... Era una doctora, diu, amb una cara supersèria,
sí.
Diu, Usted tiene una enfermedad degenerativa que no tiene curación.
Pam, així, sense anestèsia.
Sense anestèsia. I nosaltres estàvem super, anàvem allà tan feliços, bueno, que no ens esperàvem res d'això, ningú tampoc ens va preparar una mica ni res. I bueno, va ser una vella d'aigua gelada. Ens vam quedar tan gelats que vam ser incapaços d'articular una pregunta ni res. És que no vam dir res. Res. I després, i ella tampoc, i au, cap a casa. Va ser horrorós, sí, sí.
I a partir d'aquell moment va començar, imagino, doncs, tot allò que els metges us anava dient, no? I què és el que aniria passant? Us ho van explicar?
No, 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 no. Llavors, no sé, clar, al dir-nos no tiene curación, doncs nosaltres ens vam inclinar cap a la medicina alternativa i coses alternatives.
Sí.
Que, bueno, tampoc no sé si van, físicament no sé si van fer gran cosa, però, bueno, almenys nosaltres estàvem motivats, sempre hem buscat, no?, i sempre hem fet coses.
Mm-hmm.
Doncs, bueno, tant per veure si es curava la malaltia com... És que ha anat com a la part, no?
Sí.
Com agafat de la mà una cosa amb l'altra, perquè sempre també hem fet moltes coses a nivell espiritual, interiors, i a vegades hem anat junt, no sé com dir-ho. Bueno, i sempre hem buscat i hem fet coses per estar bé interiorment, no?
Uh-huh.
I, bueno, no sé, de fet, l'esperança de que encara que ha estat tan endarrerit, l'esperança no l'hem perdut mai.
Home, de fet, no. porta el Quim 33 anys amb aquesta malaltia.
Sí, bueno, o més, perquè... Bueno, esclar, és que...
Quan des del diagnòstic, diguem-ne.
Clar, des del diagnòstic són 34, sembla. Perquè va ser el 89, no? I estem al 23. Uh-huh. Sembla que són 34.
No? He llegit, Marta, que un terç de les persones que pateixen aquesta malaltia necessita ajuda diària i el 80% de les cures les proporciona la família i que el perfil de persona cuidadora és el d'una dona amb risc de sobrecàrrega i impacte en la seva salut física i emocional. Vas haver de deixar de treballar? Quina és la teva vida actual? Has hagut de deixar-ho tot per estar amb el teu Quim?
Sí, jo no he treballat gaire, la veritat, però estava treballant, sí. Estava treballant en un centre de malalts mentals i estava molt, molt bé, molt a gust. I quan, bueno, ell va fer com una baixada i llavors sí que ho vaig deixar. Això va ser, el 2005.
Uh-huh.
I ja està. Jo va ser com una... No com. Va ser una decisió meva de dedicar-me. O sigui, vaig prendre aquesta decisió de dedicar-me a cuidar-lo jo, perquè era la millor manera. O sigui...
Quin ha estat l'impacte a la teva salut, tant física com emocional?
A la meva?
Sí.
Bueno, jo físicament, clar, després tants anys... El meu cos, déu-n'hi-do, Vull dir que l'any passat vaig tenir dues ciàtiques, no molt fortes, però sí, sí, un pinçament que m'ha deixat fins al taló del peu. I és perquè les lumbars no les tinc bé ja, no? Clar. Tinc cada dos per tres tendinitis, les cervicals tampoc. Clar, perquè encara que tinguis grua, però que moltes... O sigui, grua també fa... d'uns anys cap aquí, no recordo quin any era. Ah, sí, del 2011.
Uh-huh.
Però abans ho feia tot a pes, a l'obèstia.
Clar.
I sí, sí.
I el cos ho ressent. Tu tens ajuda, Marta, d'algú?
A veure, en vam tenir... O sigui, primer no, després sí, de l'Ajuntament ens vam donar una hora cada dia, després ens vam treure i ara l'any passat ho vaig tornar a sol·licitar. Perquè vaig tenir el Covid i me vaig trobar sola amb en Quim, no?
Clar.
I, clar, em vaig desmoronar molt perquè, clar, no podia estar malalta. Clar, ell té les seves necessitats i me n'estava igual i jo estava fet a caldo. I em vaig desanimar molt, la veritat, en aquell moment. Llavors jo vaig tornar a sol·licitar i bueno, ens han donat 4 hores setmanals i, bueno, és totalment insuficient perquè, clar, són tantes, són 24 hores.
Sí, sí, 24/7, o sigui que l'ajuda ha de ser contínua.
7, i quants anys portem? Vull dir, jo sempre penso que tant a nivell de l'Ajuntament com de la Generalitat, a veure, s'hauria de tenir en compte el temps, no? També que es porta el temps, perquè no és el mateix una persona que comença a necessitar...
Òbviament.
Que ja està bé que se'ls doni ajut, evidentment, no? Però...
No, una que porta ja 34 anys.
Clar, són molts anys. Són molts anys i, bueno... Després, clar, és que són 24 hores perquè a la nit també ell necessita, a vegades no desperta, bueno, i tant que sí, no desperta, necessita o té fred, o té calor, o li dorm una mà, o no sé què. Bueno.
S'ha de seguir treballant, està clar, per assolir l'aprovació d'aquest decret d'assistència personal per garantir els criteris d'accessibilitat universal, de mobilitat i de transport, per assegurar, com diuen, nous models d'habitatge, que donin autonomia i independència de la persona amb esclerosi múltiple i reduir també aquests processos administratius i donar informació, sobretot, i acompanyament a les persones que pateixen aquesta malaltia, Marta.
Ai, tant de bo. Tant de bo que faci algun pas endavant, no?
Marta, ets una valenta, ets un exemple, ho saps, no?
Bueno, no sé, penso que puc... Jo tinc cicles, tinc molta energia... I quan si em poso malalt així, després baixa cap avall, després torno a pujar i així, no penses que...
M'imagino. Dalt,
com seria una... Veia, que sóc humana.
Òbviament, de cans i ossos, i que també tens les teves coses, i és normal. Escolta'm, el Quim està encantat d'haver-te conegut, Marta, eh?
Jo també amb ell.
I no m'estranya.
Sí, ens vam conèixer molt joves, eh?
Sí,
I ens
sí.
vam casar també molt joves, eh?
I va ser...
Tenia 19 anys... Ai, perdó, en qui van tenir 22 i jo 19, que ens vam casar.
Amor a primera vista, eh?
Sí, ei, jo no, eh? Ara és que m'és dura de pelar. Li va costar una mica, eh?
I vas caure al final, eh?
Sí.
Escolta'm, bé, vull enviar-te una abraçada enorme, perquè l'hi enviïs al Quim. I a tu, els millors desitjos, i dir-te que ets una valenta, com molta gent que està a la teva situació i que estàs 24/7 amb la teva parella, donant doncs, tota l'ajuda que calgui. Marta, moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Un petonàs gràcies. Gran.
Adéu.
Siete de la tarde, 32 minutos, primavera, temperaturas más agradables, ideales para salir los fines de semana con el coche. Sí, pero ahora que aumentan nuestras paradas para repostar carburante, planifícate y reposta BP Ultimate con tecnología Active en las estaciones de servicio BP. Porque un depósito lleno te dura hasta 56 kilómetros más. Dinerito que te ahorras. Descubre toda la información y tu estación de servicio BP más cercana y en bp.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
I ara arriba el moment de l'actualitat, un repàs de l'actualitat més propera amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda de nou.
Bona tarda. Doncs mira, aquesta hora s'està fent al Palau de la Generalitat des de les 5 d'aquesta tarda, l'anomenada Cimera de l'Aigua. La presideix Pere Aragonès i participen tots els partits, tret de Vox, que no ha estat convidat. S'han d'acordar mesures per pal·liar la greu situació de sequera que estem patint. Una sequera combinada amb les altes temperatures dels darrers dies
dies que ens deixa un risc molt elevat d'incendi. Per això el govern ha decidit tancar l'accés al massís de Montserrat a partir de demà i durant 48 hores. La mesura també afectarà els 4 municipis de la zona: Marganell, Bruc, Collbató i Monistrol. La infermera de la Vall d'Hebron, que va difondre, recordeu, un vídeo que es va fer viral criticant el requisit d'haver de tenir el títol seu de català, ha deixat de treballar per aquest hospital, segons ha avançat avui el diari digital VilaWeb. A la noia se li ha acabat el contracte i no li han renovat. El vídeo el va gravar, recordem, al mateix hospital i acompanyada de 2 infermeres més. Tant la Vall d'Hebron com el Departament de Salut li van obrir expedients per aclarir els fets, però ara quedaran sense efecte. I una cosa més, el ple de Barcelona ha instat avui el govern municipal a incrementar en un 50% les sancions, les multes als grafiters i a crear un programa perquè ajudin i col·laborin en la neteja dels grafitis a la ciutat. La proposta ha estat plantejada per Valents i ha tirat endavant amb els vots a favor de tots els partits, tret d'Esquerra Republicana, que s'ha abstingut.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I ara arriba l'actualitat esportiva amb els companys d'Esports Cope, Catalunya i Andorra, amb l'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom.
Comencem parlant d'un nom propi, el de Leo Messi. Pot tornar al Barça, Albert?
És la pregunta que ara mateix està sobre de la taula, és el debat que ja està sobre de moltes taules, potser la vostra. El Barça, en veu del vicepresident Rafa Juste, admet contactes entre el club i l'entorn del futbolista, és a dir, de Leo Messi, i sobretot Juste s'ha mostrat avui molt gustós i ha mostrat el seu desig que Messi torni al Futbol Club Barcelona. És a dir, que podem estar a les portes, si no ho estem, d'un colabrot d'estiu a aquestes alçades de temporada, quan just estem a punt d'acomiadar el mes de març per obrir el mes d'abril. A tot això, recordo, Montserrat, que demà torna a la Lliga, després de l'aturada de seleccions, a les 9 de la nit, Elx, Barça, amb Araujo ja amb l'alta mèdica. Important aquest retorn, no pensant en aquest partit a Elx, que també, sinó en la tornada la setmana vinent de les semifinals de la Copa del Rei al Camp Nou davant el Real Madrid. A les 9 al Barça i abans, a les 2 de la tarda, hi ha la 27a jornada de Lliga, Girona Espanyol. El Girona torna Couto, però encara és baixa, i Ángel Herrera. A l'Espanyol acabem de conèixer Ferrer la convocatòria. 22 jugadors on destaca el retorn, més de 3 mesos després de caure lesionat, de Keidi Vare. Cabrera és baixa per sanció i Brian Olivan per lesió. I a aquesta hora està en joc el partit entre l'Espar Girona i el Guernica dels quarts de final de la Copa de la Reina de Bàsquet. Partit que juga al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa. I l'Espar Girona és a punt de quedar eliminat a 1 minut 44 segons i restant per arribar al final del partit. Espar Girona 63, Guernica 77.
Albert Díez, gràcies, bon cap de setmana. I recordeu, Esports Cope, més informació. Gràcies.
A tu, Montserrat, que vagi molt bé. Un abraçador, un petó.
I d'aquí a una estona, d'aquí a un moment, en parlarem d'una agència catalana que ha organitzat el primer viatge pensat per a persones amb càncer. D'aquí a un moment ens ho explica la Mar Puerto, però abans tenim un bon consell.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es un placer, como siempre, recibir a Ariadna López y Javier López, abogados de Área Jurídica Global. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Muchas gracias, buenas tardes.
Si la gente viene con ganas de poner los puntos sobre las i sobre muchos temas de los que vosotros abarcáis en Área Jurídica Global.
Pues sí, una de nuestras especialidades son los abusos bancarios, la cancelación de deudas, y la gente viene endeudada y se da cuenta que tiene que hacer algo en su vida para solucionarlo.
La nueva ley concursal, este concepto lo vamos a escuchar mucho. ¿Qué es exactamente, Ariadna, Javier?
Bueno, pues como decías, hemos llegado, septiembre empieza y el juzgado también ha iniciado cambios, ¿no? Tenemos unos cambios en la nueva ley concursal que son muy positivos para autónomos, personas físicas. Vamos a acelerar el procedimiento de cancelación de deudas, que actualmente se tardaba bastante, sobre todo dependiendo del juzgado, en pueblos pequeños especialmente y demás. Ahora todo va a ir al juzgado mercantil, que es mucho más rápido, y las personas pues van a tener esta celeridad súper necesaria en el procedimiento.
Antes podíamos tardar más de un año en cancelar todas las deudas y ahora se prevé que en 6 meses una persona física, ya sea autónomo o no, pueda cancelar el 100% de sus deudas. Sí que es cierto, con una matización con respecto a las deudas públicas,
sí,
pero también tenemos maneras de hacer un plan de pagos para poder cancelar parcialmente esas deudas públicas.
Todavía hay mucha gente que desconoce, ¿no?, esos cambios de la nueva ley concursal.
De hecho, hay mucha gente que no conocía la primera de ellas. La resumimos un poco por encima. Es la ley de segunda oportunidad, permite llegar a final de mes. En resumen, primero se vive y luego se paga.
Uh-huh.
Tenemos que hacer frente al alquiler, a la hipoteca, al colegio de los niños y todos los pagos que son referentes a tarjetas de crédito, endeudamientos, préstamos personales, se dejan para el final. Y si no los puedes pagar, no los pagas, se cancelan por ley.
Uh-huh. Esta ley de la segunda oportunidad, nos deja abierto como abogado, mucha gente lo conoce más por el boca a oreja, ¿no? Aquello de que he escuchado, que me han dicho, que tal.
Sí, nosotros empezamos con la ley de segunda oportunidad en 2015, incluso ya te diría que sabiendo que iba a salir la ley, hicimos una precampaña antes de que saliera la ley.
Sí.
Llevamos unas 7.000 personas en toda España, tenemos oficinas en toda España que ya han cancelado el 100% de sus deudas, y es cierto que todavía no hay una campaña por parte de las instituciones para darla a conocer.
Uh-huh.
Y o bien como nosotros en medios como el vuestro, que nos ayudáis a difundirlo, o bien el boca a oreja, porque esas 7.000 personas tienen amigos, familiares, conocidos, y ese boca a oreja es el que va haciendo que se sepa que no es mentira, hay una ley que cancela las deudas, que no siempre la banca gana, y si estás muy endeudado y no puedes pagar, se cancela, igual que se cancelan los avales, también por abusivos, y muchos abusos bancarios se pueden cancelar por el hecho de ser abusivos.
¿Hace falta mucho papeleo para poder acceder a todo lo que nos ofrece esa ley de segunda oportunidad?
Depende de con quién te asocies, por decirlo de alguna manera. Nosotros en Área Jurídica Global lo damos todo súper masticado, ayudamos a conseguir todo el papeleo, que tampoco es tan burocrático, se puede hacer muy fácilmente,
uh-huh,
y te acompañamos en todo el procedimiento, que al final hay personas detrás y tienes este soporte y esta ayuda en
para
todas las
muchos
fases.
Clientes valora muchísimo que nos cuidamos de darte todos los documentos que necesitas.
Muy bien, bueno, pues ellos son Arianda López, Javier López, de abogados de Área Jurídica Global. Tienen un teléfono, el 900 90 17 16. Repetimos, 900 90 17 16. Llamarlos porque existe esa segunda oportunidad. Gracias.
A vosotros.
L'Agència Catalana ha organitzat el primer viatge pensat per a persones amb càncer i la Mar Puerto ha parlat amb el seu responsable. Oi, Mar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Sí, de fet, es tracta de la primera prova pilot que fan. Un grup de 10 persones marxava fa uns dies cap a Gàmbia i una d'aquestes 10 és un oncòleg que els pot atendre en qualsevol moment en cas que es trobin malament o per si necessiten atenció mèdica. Una iniciativa que neix de l'agència de viatges MEDAC i de la que hem parlat amb el seu responsable, Xavier Molins, ara que ja han tornat.
Fa un parell de dies hem tornat a la primera expedició i bé, ha sigut una experiència molt maca, molt emotiva i molt intensa, no? Perquè aquesta gent ha de pensar que porta una vida, diguem, d'hospitals, de tractaments, no? I el fet de durant 9 dies estar viatjant, i a més un viatge a Gàmbia, no? Que és un país espectacular, doncs evidentment ho han viscut amb molta fugilitat, amb molta alegria, i nosaltres hem sigut part d'això, no? Perquè diguem que se'ns ha contagiat aquestes ganes de viure, aquestes ganes de gaudir d'aquestes experiències a l'estranger, i com dic, doncs ha sigut una experiència, ha sigut la prova pilot i ha sigut molt satisfactori.
Un viatge on és clau la presència d'aquest doctor, d'aquest oncòleg, que dona la seguretat que tant necessiten els malalts per poder viatjar i no tenir aquesta por de deixar d'estar a prop del seu hospital de referència.
El doctor també, abans de començar el viatge, parla amb ells per saber el seu historial clínic, per saber les seves necessitats. També s'ha de dir, que és important, que evidentment aquests pacients compten amb el vistiplau del seu oncòleg, perquè realment és ell qui coneix el pacient, no? Aleshores també hi ha una comunicació entre l'oncòleg del pacient i el nostre doctor, no? I allà és quan es valora si aquesta persona pot viatjar i a partir d'aquí doncs el nostre doctor és coneixedor de l'estat del viatger i això el permet dur a terme aquesta tasca, no?, d'acompanyament durant el viatge.
En definitiva, una prova pilot exitosa i que asseguren continuarà, perquè de cara a l'últim semestre de l'any ja estan planificant un altre viatge del mateix estil.
Tant de bo hi haguessin més agències com aquesta que organitzen viatges pensats per a persones amb càncer. Marc Puerto, gràcies i bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a Abril en Tiempo de Juego.
Abril...
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo, bravo!
Y el domingo, Real Madrid-Real Valladolid. Atlético de Madrid-Betis. Y además, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
Pepe.
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietario.
Estaba metido en el mundo de las drogas, estaba desesperado y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Mi mamá me dijo antes de que me enamorase que pensara bien lo de pasarlo mal por alguien. Y contigo no me lo pensé. Ya no sé si habrá segunda parte, porque en la primera no di lo que pude darte y todo cambió. Y ahora tengo que verte con él. Contigo era verano y tengo frío. Contigo era una estrella y ahora floto en el vacío. Contigo era un temazo de Elton John. Contigo era distinto y ahora soy un verso en el fondo de un cajón. Te has dejado el top de los Rolling Stones, solo ante el peligro, sin ningún revólver en mi cinturón. Yo sé que me quisiste y cada vez que salgo por Madrid me pongo triste. En el metro dicen que sonría, son las 6 de la mañana y solo pienso en follar contigo en un portal de la Gran Vía, en decirte que todavía te pienso, en decirte que todavía te quiero.
Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Me gusta que vengas con una sonrisa.
Sí, sí. No, me acaba de salir ahora, porque igual aquí estoy cortando un poquito.
No hay problema, no hay problema.
No hay problema, ¿no?
Libertad de expresión.
Vale, vale,
siempre, siempre. Oye, yo te llamo siempre Luis. La gente normalmente que te llama Cepeda, ¿no?
La gente más allegada, Luis. La gente que no me conoce así tanto, Cepeda. Así que me puedes llamar Luis.
Es que me he permitido el lujo.
Sí, sí, por supuesto. Te dejo, yo te dejo.
Gracias, gracias. Como hace años que vienes por aquí.
Llámame como quieras.
Ya han pasado algunos, ¿eh?
Sí, no sé cuándo fue la última vez que vine. Hace
poco hablamos por teléfono, me acuerdo.
Sí.
Y creo que fue antes de la pandemia.
Bueno, entonces hace mucho ya.
Hace mucho. Por lo menos esta camiseta de Guns N' Roses no te la vi.
No, esta es nueva.
¿Esta es nueva?
Es de la temporada nueva del Pull&Bear.
¿Sí?
No puedo decir marcas, pero bueno, la he dicho.
Bueno, oye, pues ya está dicha.
No necesita mucha publi tampoco.
¿Te gustan los Guns N' Roses?
Sí, todos los grupos así rockerillos de antes me molan.
¿Sí?
Me molan más las camisetas que los propios grupos, si te soy sincero. Es un poco la moda de llevar la camiseta del grupo típico.
Oye, pero cuando uno lleva una camiseta con un logotipo de algo, ¿se identifica con lo que lleva o no? Porque hay gente que lleva a lo mejor algo puesto que ni siquiera sabe lo que significa.
Yo he mamado mucho del género este de punk rock americano y británico, lo que pasa que los grupos tan famosos no los he escuchado. Guns N' Roses, Metallica, todo esto que tengo camisetas que de todos estos grupos de AC/DC, eso no lo he escuchado. Pero molan las camisetas.
Bueno, son algodón bueno, ¿no?
Sí, no lo sé.
Porque luego para el sudor es horroroso.
No estoy muy seguro de que sea.
Bueno,
muy...
luego te lo diré al cabo del rato.
Es de dudosa calidad.
Oye, ¿tú creciste en una casa sin tele? O sea, quiero pensar que entonces la radio estaba presente.
Sí que estaba muy presente la radio. Estaba presente la radio y estaba presente el periódico. Estábamos suscritos a La Voz de Galicia.
Sí. Allí en...
lo tiraba el señor de La Voz de Galicia y lo recogía el perro en el periódico.
¿Y qué decía el periódico? ¿Cosas buenas o malas?
No.
¿Qué opinas del periodismo en general?
El periodismo, que se puede hacer muy bien y se puede hacer muy mal.
Sí,
como
en general,
todo en esta vida.
¿Contigo cómo te trata?
Depende de qué emisora, depende de qué tipo de periodismo. Depende, evidentemente, las radios musicales, radios de noticias, de información, me han tratado siempre increíblemente bien y han sabido entender cómo soy, cómo es mi personalidad. Pero sin embargo, evidentemente, la prensa de corazón y toda esta telemierda, por así decirlo, luego lo cortas también.
Luego pongo el pitido, no te preocupes, sigue.
Pues esos no han sabido muy bien cómo llevar mi vida.
Y eso te saca, mira, en catalán se dice treure de polleguera.
¿Qué significa?
Sacar de quicio.
No, simplemente paso olímpicamente y ya está.
Y sigues para adelante.
Sí.
Muy bien. Bueno, y hemos venido a hablar de tu música. ¿Estás de gira ya?
Estoy de gira, sí. Mañana canto en Lloret.
Sí.
Y dentro de una semanita y media en Razzmatazz.
Uh-huh. ¿Cómo ha sido el inicio? Creo que fue brutal, ¿no? Todo el mundo súper ahí volcado en tu música, en ti.
En Madrid fue increíble. Bueno, hicimos lleno allí en la Sala Cool. Y Sala Cool. No era la Cool. Era el 8:30, perdón. La Cool era la anterior. Uh-huh. También hice concierto allí. Y fue muy bonito, uh-huh. La verdad.
Aquí en Barcelona vas a estar dentro de lo que es el festival Sweet Festival.
Sí.
Ese será el 13 de abril, como bien has dicho, mañana día 1 en Lloret de Mar, en el Gran Casino Costa Brava. ¿Cómo son tus espectáculos? ¿Qué haces en tus conciertos? ¿Te plantas allí solo? ¿Vas con más peña, con un grupo?
No,
¿Unplugged? ¿Conectado?
Tengo mi grupo, que a veces no está entero porque... La gira la planeamos de una forma, luego por motivos técnicos muchas veces he tenido que ir acústico, en plan con guitarra y piano, pero luego ya ahora mismo ya hemos conseguido que esté todo el grupo presente en la gira y voy ahora mismo con batería, guitarrista y bajo. En algunos conciertos también meto piano, en los que se pueden, y con eso voy tirando para adelante.
¿Es duro lo de estar rodando por las carreteras de un sitio para otro?
No, que va, nosotros nos lo pasamos muy bien. En lo que es una gira, aparte no es que salgas de casa y te estés 2 semanas fuera, sino que vas, vuelves y tienes una semana o dos, o luego haces 2 conciertos y vuelves otra vez a tu casa. Uh-huh. O sea, puedes descansar. Los viajes se hacen muy amenos porque al final vamos todos en piña y vamos jugando al ajedrez o lo que sea, o viendo películas en la furgo.
Muy bien.
Y la verdad es muy bonito hacer gira.
Oye, decirle, venga, vamos a animar a la gente. ¿Todavía hay entradas para el concierto de mañana, día 1, en Lloret de Mar?
Sí, para Barcelona también.
Para Barcelona también. Pues que las compren ya, ¿no? ¿A qué esperan?
Sí, si quieren venir, están invitadísimos.
Además, estamos ya a final de mes, ya se cobra, ¿no? Si el problema es la pasta...
No, pero son baratos, no hay que arrimar el codo mucho, la verdad.
Bueno, pues si queréis pasarlo bien, estar con un tío que... hace lo que le da la gana, que eso es lo importante, y quiere, pues, que igual que le hace la gana, hace lo que le da la gana, que se le respete, porque la libertad de uno acaba donde empieza la libertad del otro,
exactamente,
¿no? Y él hace música. Cepeda, Luis Cepeda, ha sido un placer. Sempiterno, me gusta mucho esa palabra que define, pues, que durará siempre, toda la vida, ¿no? Pues nada, que sea por muchos años, y la próxima vez que vengas a ver si vienes con una camiseta, no sé, de ACDC.
Me pondré colonia.
Te pondrás colonia, pero sí. Debes oler de, no sé, o la chaqueta o algo.
No lo sé.
Pero huele bien, huele no bien. Aquí te has gastado la pasta.
No.
Cepeda, que ahora te saluda la hija de la señora a la que le cantaste.
Muy bien, ahora la veo.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Recordar, el próximo 13 de abril está en Barcelona. Luis Cepeda, de gira con Sempiterno. Así suena.
De menos, has dejado de medir los pasos que hay de mi cama a la pared. Tengo el sueño apalabrado con las huellas que has dejado en el espejo la vez que nos miramos enredados. No puedo salir de tu portal. Ganado sin querer ganar el juego de un tal calamar que merita siempre al despertar para ver si todavía estás dormida y sin ropa y a mi lado. Vamos a jugar a ser dos niños que descubren todo.
Ha quedado esa fusión ahí con mi amigo Cepeda y la sintonía de la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Avui posant la cirereta musical perquè també arriba el cap de setmana. Cepeda demà té concert i el dia 12/1 actuarà aquí a la ciutat de Barcelona. Nosaltres el que comencem a fer ara mateix és preparar el que serà el programa del proper dilluns a partir de les 7 de la tarda i fins a les 8 des de Barcelona per tota Catalunya i Andorra. Que passeu un molt bon cap de setmana. Ja sabeu que la programació de COPE és 24/7, això és un non-stop, i també a través de banda de la ràdio, a través de la plana web cope.es, pots seguir tot allò que fem en els diferents programes i l'actualitat del dia minut a minut. Ja sabeu que, malauradament, hi ha moltes notícies per explicar i nosaltres sempre al peu del canó per donar-te doncs, la informació puntual perquè sàpigues tot el que ocorre al teu entorn. El que dèiem, salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, i ara et deixo amb Àngel Expósito i la Linterna, que de ben segur té moltes coses a explicar-te. I ara et diré allò de... Hasta el mes d'abril. Queda... Sembla com lluny, no? No? El mes d'abril? Doncs sí. Quan ens tornem a escoltar serà dilluns dia 3. Bon cap de setmana, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabíais que el 80%